Ambient festiu, ambient de diada de Sant Jordi i nosaltres des de la placeta baixa de la Rambla de Figueres en directe des de Ràdio Vilafant amb tots els protagonistes i també gràcies a Bacus Figueres, els patrocinadors i també gràcies a Mineral Suite, aquesta botiga fantàstica i meravellosa de minerals que tenim a la Rambla, també a tocar d'on estem nosaltres, molt apropet, aquest món dels minerals i també dels llibres, entre moltíssimes altres coses. Tenim amb nosaltres en Joan Manel Soldevilla, que també té nou llibre aquesta diada, que es diu Florence la Indòmita. Bon dia i moltes gràcies per estar amb nosaltres.
Bon dia, és un plaer poder estar aquesta estona aquí parlant de llibres.
A mi el que m'ha agradat molt d'entrada és, dius, és que m'ho he passat molt bé escrivint aquest llibre. Per què?
Home, és un llibre que culmina una llarga recerca. Jo havia investigat molt al voltant de la comunitat anglicana que va haver-hi Figueres a finals del segle XIX, i em vaig empaltar moltíssim d'aquella època i de què va fer aquella gent a Figueres, no? I a l'Empordà. Però un cop havia acabat la recerca em vaig quedar amb ganes de més, no? I d'aquestes ganes de més va sorgir el projecte de la novel·la. Llavors, com era un tema que havia treballat molt en la part de recerca i documentació, perquè feia una recerca històrica, no? Tenia una base molt bona per inventar una història. I llavors, clar, barreges la teva fantasia amb el que has estudiat i t'ho has de passar molt bé.
Doncs d'això es tracta. De fet, ho comentàvem fa una estoneta, no? L'alcalde, en Jordi Masquef, l'alcalde de Figueres, diu que, ostres, que és un llibre que val molt la pena, i això, no? Que a més parla molt de la ciutat de Figueres.
Sí, la veritat és que és... Algun lector m'ha dit que és com una protagonista més. Doncs possiblement, no? Està situada la novel·la Figueres en el tombant del segle XIX o el segle XX, i és una Figueres viva, una Figueres en ebullició, una Figueres amb problemes, una Figueres en tensió, una Figueres amb molta creativitat, una Figueres, bueno, no tan diferent de l'actual, eh? És a dir, que una Figueres, en les ciutats vives passen coses, i a la Figueres del segle XIX, segle XX en passaven, i a la Figueres del XXI passen coses, bones i no tan bones, però és una ciutat viva.
Qui és Florence?
Ara li anava a preguntar, com és la Florence?
La Florence és una missionera, és una missionera inspirada en un personatge històric, és ficció, però està inspirada en un personatge històric, una missionera que arriba a Figueres per intentar convertir els empordanesos a l'anglicanisme. La novel·la comença amb una constatació, ella és vídua, fa poc ha quedat vídua, fa un parell d'anys, i s'ha enamorat. I llavors és una dona enamorada en un context on això és complicat, perquè ella és anglicana, ella és protestant, hi ha gent que no la veu amb bons ulls, i ella s'ha enamorat d'un metge del Castell de Sant Ferran, d'un metge militar, que també sap que no pot tenir aquesta relació. Llavors és un amor impossible.
Una mica pájaro espino, això, eh?
Això té un punt, eh? Això té un punt, eh? És un amor impossible, però és un amor que tirarà endavant, no? I en aquest sentit... començarà com un amor clandestí, que sí, que no, i tot això en una època de tensions, de canvis, de conflictes, és a dir, la història personal ben lligada amb el moment històric que viuen.
Això és el que ens pot fer captivar una miqueta, no? Que tinguem aquest desig de llegir Florence la Indòmita.
Jo crec que és l'esquer, no? de la novel·la, la història d'amor. És una història d'amor, no? És una història d'amor en temps difícils, en temps complicats. És una història d'amor impossible que, malgrat tot, intenten els protagonistes que sigui una realitat. I passen coses, passen encontres, desencontres, separacions... I, passen, i al final, et vas, al mateix temps que vas seguint la història d'aquests personatges, vas vivint també la història de la Figueres d'aquella època. I no només de Figueres, perquè la ciutat és la gran protagonista, però la novel·la també passa a Bombai, també passa a Londres, també passa a Barcelona, també passa... És a dir, és una novel·la molt cosmopolita, però molt centrada, això sí, a Figueres.
I has fet tot el viatge de totes les ciutats que passen i has estat per documentar-te,
És a dir, algunes sí, evidentment, París, Londres, Santiago de Cuba, per exemple, que també passen coses. He estat a molts llocs. A Bombai no, eh? A Bombai no.
Queda pendent.
Però és veritat... Apunta-t'ho.
Exacte, amb els guanys de la novel·la tenim viatge a Bombai pagat.
I amb aquest viatge, quin ha estat el repte més difícil per escriure la novel·la?
Perquè, per clar... mi, sí, hi havia un repte, i és que, permet-me una mica la petulància, en sabia massa de tot això. Llavors, què passa? Que quan tu tens molta documentació, corres el risc de voler-ho explicar tot. I hi havia això, i hi havia allò altre. I això no era exactament així, sinó que era això. I clar, jo no estava fent un estudi històric, ja l'havia fet l'estudi històric, havia de fer una novel·la. Llavors el repte per mi ha estat una mica...
La tria, no?
La tria, és a dir, conservar el valor de la documentació, però deslliurar-me de la cadena de la documentació. I buscar aquest punt d'equilibri ha estat el meu repte en aquesta novel·la.
Clar, i adaptar-ho més a això, a una novel·la, no? Amb aquest punt més novel·lístic.
Exacte, és a dir, moltes coses de les que explico la gent em pregunta, però això va passar? I jo dic, això va passar, és a dir, això realment passava a la Figueres d'aquella època. Ara, la part novel·lística de personatge, no? La part d'emocions, de sentiments, això és totalment original.
Clar, que ha de ser difícil sintetitzar i potser a la vegada també és la manera fàcil de que els hi entri a la història a la gent, no?
Clar.
Perquè a vegades llegir-te un llibre històric, quina mandra, no?
Clar, la novel·la històrica té aquest valor afegit, no? Que si està ben feta, et permet submergir-te en una època, conèixer-la a fons, i en aquest sentit, no sé si la meva novel·la està ben feta, que crec que sí, ho hem intentat, si més no, però la veritat és que porto moltíssima documentació que es va introduint sobreptíciament a mesura que va seguint l'aventura dels enamorats sobre com era la Figueres i l'Empordà d'aquella època. I te n'adones que, primera, era una ciutat molt viva, era una ciutat molt connectada amb el món, que ens pot semblar estrany, no? Però el fet de tenir estació de tren la connectava amb París, Londres i la connectava amb Barcelona, Madrid, i això la convertia en una capital amb un potencial extraordinari.
I amb un pas fronterer.
Clar, i a més, a tocar de la frontera. Vull dir, era un lloc on passaven coses, però era normal que passessin coses. I reivindicar la vida d'aquella Figueres, jo crec que era també un dels objectius de la redacció de la novel·la.
Comentaves que vas començar a fer aquest estudi, no? Que et vas començar a documentar, però què és el que et va cridar l'atenció per començar a investigar aquest tema? Perquè dius, ostres...
Tot va començar amb el Quijote, i al final tot sempre comença amb el Quijote, i és que una
en
amiga...
En un lugar de la Manxa.
Exacte. Una amiga em va regalar un Quijote editat a Figueres. Jo no ho sabia, això, a principis de segle, per una editorial que es deia Sociedad Española de Tratados Religiosos y Libros.
Wow.
Però un llibre molt xulo, perquè era una adaptació per a Mainada, amb unes il·lustracions espectaculars. I jo vaig dir, però això qui ho va fer? I a través d'aquesta editorial vaig descobrir que era l'editorial dels protestants de Figueres. I això va ser el detonant de ser, i qui era aquesta gent? I vaig començar a investigar i vaig trobar un doll de història, de passió, de projecte, i aquesta va ser la descoberta. A través del Quijote vaig arribar al final d'escriure aquesta novel·la.
Uau. Moltes més sorpreses inesperades com aquesta, Joan Manel?
Hi ha hagut, mentre feia la investigació, hi ha hagut moltes sorpreses, realment. Per exemple, aquesta missió de Figueres estava connectada amb tot el món, i tu trobes informació de Figueres a la premsa de Nova York, a la Universitat de Pennsilvània, trobes publicacions de Figueres a la Universitat de Yale,
wow.
Trobes informació de Figueres a la premsa d'Austràlia. Vull dir que,
carai, dius,
era una cosa espectacular, clar. Aquesta potència de la comunitat jo crec que demanava una novel·la.
Clar.
I aquesta ha sigut Flores la Indòmita.
T'ha d'agradar aquest món, eh? Perquè de la manera que ho explica amb tanta passió...
Oh, i tant. No? Però és segurament que... ho transmet en el llibre, no?
Clar, la recerca va ser molt estimulant i la redacció va ser un festival. Clar, poder fabular amb tot això que havia investigat... Clar, la investigació és meravellosa, però has de ser molt precís i rigorós, no? Has de controlar aquest component més imaginatiu, creatiu, però t'ho passes pipa. Ara, quan poses a fer novel·la, pots fer el que vols.
Clar, pots ser indòmit.
Ara ho has dit, ara ho has dit.
La imaginació...
I em vaig deixar anar i la veritat és que estic molt satisfet d'aquesta aventura.
A mi, una de les coses que m'agrada quan llegeixo novel·la històrica o veig sèries de temes històrics és el tema de la vestimenta.
Home.
No sé si aquí t'hi recrees molt.
M'he recreat força.
Ah, interessant.
Perquè, bueno, clar, a l'hora d'explicar l'època ajuda molt a descriure l'època, la forma de vestir, no? És més, d'aquella època hi ha bastanta documentació, ja és finals del segle XIX, principis del XX, ja hi ha molta documentació gràfica de com vestien els militars, de com vestien les dones, de com vestia la mainada, i això, consultant arxius i tot això, m'ha permès en molts moments fer acurades descripcions del vestuari que ajuden també a entendre com era aquella gent, com vivia aquella gent, com es movia aquella gent, que és el que tu dius, et dona molt l'atmosfera, sí, del moment històric.
Et fa entrar, no?
Totalment, totalment.
I físicament la ciutat també devia ser molt diferent. Home, no?
No et pensis, al final et trobes que hi havia la Rambla, que hi havia el que era la carretera que va a França, que hi havia l'estació de tren, i de fet faig moltes localitzacions a llocs
a
de Figueres.
Hi havia adoquins.
Totalment. Pensa que la Clínica Santa Creu, en el seu origen, era la casa dels protestants. Era la Clínica Santa Creu, i ells van crear allà també un petit hospital que després va esdevenir la Clínica Santa Creu. És a dir, que ens trobem amb una Figueres que té moltes coses. Passen coses a l'Institut de Figueres, passen coses al que després serà la clínica. La Fundació Clergi Nicolau era l'església dels protestants. És a dir, que tu et mous per una Figueres que dius, home, no era tan diferent, sobretot al Rovell.
No són llocs que ara ja no existeixen.
No, existeixen. Vaig voler buscar llocs que encara existeixen.
Que formen part de la història.
Ja, clar, ja veig una ruta literària...
El públic ho demana, li haurem de donar.
Parlant de públic, què diu el públic sobre...
El públic, la veritat és que el llibre va sortir el mes de febrer, ja m'he trobat amb lectors, és a dir, i la novel·la sorprèn molt aquesta història dels protestants, que és molt desconeguda. Sorprèn molt la Figueres connectada amb tot el món. Això també és una cosa com molt estranya. Pensem que la globalització a vegades és cosa actual. El món del segle XIX ja estava molt globalitzat, molt connectat, no? Sorprèn la història d'amor, perquè és una història molt arrauxada. Sorprèn que hi hagi una trama d'espionatge, que això esdevé una de les sorpreses pel lector. Vull dir que els lectors que s'hi han apropat m'han donat un feedback molt positiu, molt entusiasta i molt engrescador a seguir escrivint, perquè al final és això, no? Si trobes que connectes amb els lectors, dius, home, doncs podem fer altres coses.
I pot haver-hi una segona part amb la Florence o no?
Jo crec que no, de la Florence
no. No l'he llegit.
De la Florence crec que no. Però hi ha alguns personatges que orbiten al voltant de la Florence que es mereixen
sí,
una novel·la.
Com que es creï un univers, no?
Un univers, exacte, en plan Galdós, no? Que feia sí, un personatge sí. I anava creant una constel·lació de secundaris que després esdevenien protagonistes.
El públic ho demana.
I ja està, jo me debo a mi públic.
Apunta tu tot, Ruta literària, un univers amb
exacte.
Diferents llibres.
Escolta, ja tinc feina.
Molta.
A banda del teu llibre, en tens algun altre previst per tenir a la teva biblioteca particular, Joan?
Mira,
avui,
avui m'han regalat una antologia de relats d'en Herman Melville, l'autor de Moby Dick, que és un tema que... un autor de l'època, de finals del XIX, que a mi realment m'interessa. Estic ara a punt de començar a llegir un assaig sobre la ciutat de Buenos Aires, que és una ciutat fascinant, i tinc per llegir també en la meva dimensió de lector de còmics, això ja sabeu que és una altra passió que tinc. Estic ara recuperant i completant una col·lecció d'un clàssic de la historieta francesa, franco-belga, que és un còmic històric situat a l'antiga Roma, que es diu Àlix, no? Doncs tenia 10 o 12 volums, però he vist que n'han sortit uns quants més i que ara és el moment, i me n'he comprat un parell, d'anar completant la col·lecció.
D'on te treus el temps?
No ho sé, em dec ordenar, em dec planificar molt bé, perquè faig moltes coses.
Per això ho dic,
el
no?
El temps es busca, per llegir el temps es busca.
Exacte, llegeixo de matinada, jo sóc un lector de matinada, sovint m'aixeco a les 5 del matí per llegir, quan no tinc molta feina, i de 5 a 2 quarts de 7 estic llegint, que és una hora magnífica. Si ets d'aquells que et despertes bé, hi ha gent que li costa molt despertar-se, Jo sóc d'aquells que es posa ràpidament, ostres, una hora de quietud, de silenci, de recolliment. Te comença el teu problema, que tu estàs llegint una novel·la ambientada a la Figueres del segle XIX i de cop i volta tanques el llibre i dius, ah, espera, torna a la realitat.
Estem al segle XXI.
Torna al segle XXI, perquè durant una hora i mitja he estat vivint en una altra dimensió.
I llegeixes al llit?
No, al llit jo m'adormo sempre, és que de veritat, M'aixeco, em poso al sofà, un bon cafè, lectura... jo sóc d'aquells que llegeix al llit i et cau el llibre a sobre, que fa molta... Perquè et despertes, ni llegeixes ni dorms, llavors, en aquell moment, no? Quan et despertes espantat perquè t'ha caigut el llibre sobre el pit, no? No, al llit mai.
A on et podem trobar avui? Signant llibres?
Avui estaria signant llibres a la Bookman, de 5 a 6 de la tarda, i de fet tot el dia estaré a la parada de Brau Edicions, la meva dona, la Mercè Quartiella.
Que ara vindrà.
Treballa a Brau Edicions, jo estic allà mira, fent companyia, m'ho passo pipa aquest dia.
Home, és que és guai estar en bona parada.
I algun lector ja m'ha dit, et portaré el llibre a Brau perquè me'l signis. Diré, allà estaré, allà estaré.
Es deu al públic, ens ha quedat
clar. Ara ho hem dit, eh?
Moltíssimes gràcies a Joan Manel Soldevilla, que vagi molt i molt bé, o que acabi de provar d'aquesta diada de Sant Jordi, i molts èxits amb aquesta nova novel·la.
Moltíssimes gràcies, un plaer estar amb vosaltres.
Gràcies a tu, adéu, bon dia.
Doncs nosaltres que continuem en directe, Uita, que aquí passa molta gent que conec i que alguns d'ells estaran a la tarda amb nosaltres perquè farem tertúlia, serà amb els de l'optativa de ràdio de les Escolàpies de Figueres, passen per aquí alguns d'ells. Espero que tinguin ganes de xerrar, que no vinguin amb vergonya, per molt que hi hagi gent, i amb ells doncs estarem compartint una bona estona de ràdio, com també veig aquí en Pau Guerrero, que no es perd cap acte, no es perd cap acte aquí en directe, ara ens fa la foto. Bueno, és que no podíem faltar nosaltres, gràcies Pau. Espero que passis una bona dia de Sant Jordi també. Aquí estem, doncs, amb molta gent, per aquí estan fent una altra de les aquestes passades que estan fent de contacontes, i seran algunes d'aquestes activitats que hi haurà durant tot el dia a la placeta baixa de la Rambla. Nosaltres que continuem, fiquem una mica de publicitat i continuem en directe.
Sant Jordi a Vilafant. A Vilafant oferim parades de roses i llibres perquè puguis comprar la rosa a prop de casa. Trobaràs parades al carrer Escoles, davant l'escola Sol i Vent, organitzat per l'AFA del Sol i Vent. Al carrer Sant Maurici, organitzat per Animalers Buscant Casa. Al carrer Olot número 15, organitzada per l'Associació de Malalts Alzheimer. Al carrer Comas, davant l'escola Les Mèlies, organitzada per l'AFA Les Mèlies. A la benzinera de Camp Maset, organitzada per l'AFA Les Mèlies. Al pont del Príncep, al carrer Espígol, a Can Costa, organitzada per l'AFA Sol i Vent. I al carrer Santa Llogaia, amb el carrer Maresme, parada de roses i llibres, organitzada per l'AMPA de l'Institut de Vilafant. Aquest Sant Jordi, viu-lo a Vilafant. Però amb una rosa roja durant l'any no t'ho dirà. Manolada 2025, un riu de gent. Excursió matinal circulars a prop del Manol. Cal portar esmorzar, dinar opcional. Aquest proper dia 27 d'abril, la Vall del Risec i la Pedra Seca. A les 9, trobada al pavelló poliesportiu de Llers. Dificultat moderada. Porteu aigua i bon calçat. Organitza Amics de Manol. No cal inscripció. Activitat gratuïta. Per més informació, 607 49 77 80 646 71 19 43. Manolada 2025. Excursió a prop del Manol. Organitza Amics de Manol i Palol Sabaldòria.
Taverna Librària. Llibres en moviment. És la llibreria de segona mà de Figueres. Recollida i redistribució de llibres en desús per donar suport a projectes socials i culturals. Una associació sense ànim de lucre. A Taverna Librària hi trobareu tota mena de llibres d'adults per 2 euros i 1 euro als d'infants. Novel·la, poesia, teatre, assaig, literatura infantil i juvenil, còmics, art, cinema, idiomes, fotografia, cuina, guies de viatge i molt més. Obert dimarts i dissabtes de 4 a 8 de la tarda, excepte els festius. Taverna Librària, al carrer Narcís Soler 6, al local de l'Associació de Veïns de l'Eixample de Figueres, i a xarxes socials.
Sembla que hi hagi una competició per veure qui es fa més fotografies avui, perquè la Mercè Munt, en aquest cas, t'estava demanant, Mercè Mainé, moltes fotografies, eh? Que sí?
Sí, sí.
Anava a dir, escolta, però no vol no agafar el micro, que estrany.
Soc la fotògrafa. Vols que vagi, que ara arriba la convidada?
Res, dos minutets, mentre la Mercè pot parlar doncs, amb la nostra següent convidada. Volta per aquí per la placeta baixa de la Rambla, aviam què trobes i què me pots explicar.
Aquí hi ha Mainada, que està escoltant el conte. A veure si puc interrompre'ls. Esteu escoltant el conte?
Sí, sí.
Us està agradant?
Molt.
Clar, castelloní, m'he trobat un castelloní, perquè jo sóc de Castelló d'Empúries. Ja estàs per aquí fent la volteta.
Sí, fent la volta.
Ja has comprat el llibre o no?
Bona tarda.
Molt bé, molt bé. Deixem que vagis la volta. Mira, aviam. Ja has comprat el llibre?
Eh?
Has comprat el llibre ja o no?
Encara no, però el vull comprar.
Què caurà? Manga?
Manga, sempre. Algun Jujutsu no Kaisen, probablement.
Del Museu d'Empordà, que estàs aquí, que t'has escapat un moment.
Ara en tenim un de molt bo, precisament, el Garrigal, que comencem el dissabte, obrim a les 12. Tenim un sobre el barri del Garrigal, d'aquí, l'antic barri dels Gitanos.
Molt bé, interessant. Et deixo que continuïs la jornada. Que vagi bé. Gràcies. Aviam, preguntarem a aquesta... Estan aquí escoltant... atentament. Me sento al teu costat, eh? Què et sembla aquest conte?
Està molt xulo.
Clar, amb tanta música, jo ara mateix no hi sento gaire. Explica'm de què va.
De tots els contes que són típics aquí a Catalunya, pues, que estan fent una història amb tots els contes junts.
I us van cantar o no? Cantes tu? No saps la cançó?
No, la veritat és que no.
Que vens de les Escolàpies, oi?
Sí.
Ah, mira, hi ha l'optativa de ràdio, no, les Escolàpies?
Sí.
I a tu t'agradaria fer ràdio?
Sí, sí, que m'agradaria.
Molt bé, molt bé. Explica'm una mica, de què va això que estàs mirant?
Pues de pel·lis.
De què?
De pel·lis.
De pel·lis, oh. M'han dit d'històries i de llegendes del drac, no?
Sí.
Us deixo que continueu escoltant, que si no, pobres...
Mercè,
digue'm.
Passes desapercebuda, en aquesta... No te trobava, hi ha hagut un moment que m'he aixecat i dic, on està la meva companya?
Perquè m'he assegut.
No, és que no et veia, és que dic, s'ha integrat amb tota la mainada, tu.
Em sap greu perquè sento una mica amb delay i a més el soroll del conte. Sí. No he volgut interrompre i m'he assegut.
No, no, però veiem que la gent, que veiem que la mainada està molt, molt atenta, precisament, no? Aquest conte, aquesta part a la placeta baixa, no? Que ja és la segona passada, no?, que fan.
Sí, jo diria que sí, perquè l'hem sentit dues vegades, aquesta cançó de les abraçades. I està xulo perquè hi ha el narrador, llavors hi ha la guitarra i llavors hi ha una persona que ho explica amb llengua de cinta.
Per tant,
fantàstic.
Molt bé. Mercè, tenim més protagonistes aquí amb nosaltres a l'estand. Si vols, doncs pots tornar aquí amb nosaltres i continuem una miqueta des de la placeta baixa a la Rambla. Estem a la zona, que ho diguem així, a la zona on te posen la castanyera, perquè la gent ens pugui ubicar i pugui venir a escoltar-nos. Mercè Munt, ja tornem doncs, amb tu.
Doncs sí, continuem amb aquesta música de fons que tenim aquí en directe amb els contacontes, si no estic equivocada, i amb tots els alumnes que estan picant de mans. Amb nosaltres, Maria Mercè Quartiella, bon dia.
Hola, bon dia.
Feliç diada. Com estan de moment? Perquè ja estem arribant ja a l'equador, no?, del dia pràcticament, de moment.
De moment molt bé, el dia aguanta, és un bon dia, la gent ha sortit al carrer i és un goig veure tothom aquí. Comprant, mirant, triant i remenant lectures.
Ens comentava en Joan Manuel Soldevilla que esteu a Brau Edicions, que és on us podem trobar al llarg del dia si algú us vol venir a fer qualsevol pregunta sobre el vostre llibre, a signar-lo, no sé, a compartir el que faci falta, no?
Allà ens trobareu tot el dia a la parada de Brau Edicions, tant a ell com a mi. Excepte l'estona que ell estarà signant a la Bookman, jo he anat aquest dematí a signar a la Bookman, ell irà a la tarda, la resta del dia allà hi serem a disposició de tothom, de tots els lectors i lectores.
Com està anant de moment al matí amb el tema de les signatures, de la venda de llibres?
Bé, a veure, la primera hora del matí sempre és més tranquil·la, passen moltes escoles,
exacte,
que jo estic, ho trobo molt bé que passen les escoles, perquè hem de cuidar el planter dels nostres futurs lectors. I trobo que està molt bé que s'interessin pels llibres i que mirin i remenin i estiguin amb les orelles i els ulls oberts a veure què descobreixen. Després ja a mig matí ja ha començat a incorporar-se la gent, doncs, o que ha sortit a fer el cafè o que estava treballant i s'ha pogut escapar un moment, i m'imagino que al migdia serà un moment àlgid i després a la tarda serà...
El no va mas, que diuen, no?
Jo crec que no es podrà passar a la Rambla aquesta tarda.
Sí, el temps ens aguanta, que crec que sí, sí, que és una de les coses que ens feia patir, perquè com que ha plogut tant, però vaja, estem contents del dia que fa i tot va a veles desplegades.
Parlem de Ciutat Endins, que és la teva novel·la per aquest any, no?, aquesta diada de Sant Jordi. Una obra molt íntima i reflexiva, o de què podríem parlar o afegir?
A veure, Ciutat Endins és evidentment una obra de personatges com les que jo solc fer, per tant hi ha molta relació entre relacions interpersonals entre els personatges. Parlo molt, doncs, de l'amistat, de les relacions entre pares i fills, de les relacions amb els avis i una mica, doncs, de com ens sentim quan hem de prendre decisions i de com ens hem d'enfrontar la vida. Però hi ha una cosa que no hi havia en els altres llibres, que és que la ciutat és protagonista. La ciutat, que és una ciutat que es diu Sacra, però que físicament s'hi assembla molt a Figueres, és la protagonista de la novel·la i és una ciutat que pensa, que decideix, i que té unes escenes on ella parla al lector i explica una mica com se sent amb les coses que els habitants fan sobre ella.
És a dir, que tots, d'una manera o altra, ens hi podem sentir identificats amb cadascun dels personatges?
Jo diria que hi ha temes per tots els gustos. Es parla des d'especulació immobiliària, a relacions tòxiques, a amistat, a arrelament, a sentiment de pertinença, hi ha un assassinat, una investigació policial, tenim misteri també.
Una bona barreja, eh?
Sí, sí. Per tant, jo penso que és una novel·la que pot satisfer a tots els lectors per una cosa o per una altra. A uns els agradarà més alguna una cosa, a uns altres els interessarà més el toc aquest fantàstic de la ciutat que té vida pròpia, uns altres més la investigació policial, uns altres més els personatges. Hi ha hagut lectors que m'han dit que han trobat molt tendres les relacions que s'estableixen entre les diverses generacions, entre la gent que és molt gran i la gent que és més jove, i que els hi ha agradat molt, diguéssim, com s'ha tractat això. Per tant, jo penso que tenim una mica per tots els gustos.
Per això deia, no?, que potser ens hi podem sentir tots una miqueta identificats,
sí,
no?, amb pares, fills, nets, avis...
D'una manera o d'una altra, sempre hi haurà algú que ens tocarà la fibra.
I la ciutat com es sent amb el que fem els éssers humans que hi vivim? Perquè està pensant en les obres, per exemple.
Clar, la ciutat sap que necessita habitants, però no li agraden gaire aquests habitants que té. I pensa que els habitants de que l'habiten són una mica arrogants i que es pensen que són els amos i senyors de la ciutat i que poden fer i desfer, tirar, obrir una rasa, tapar-la, fer obres aquí, fer obres allà, tirar un edifici, abandonar-lo, construir-lo. Però clar, la ciutat juga amb un avantatge tremenda respecte als humans, i és que la ciutat hi és sempre, i els humans hi estem molt poc temps. I en algun moment Sacre ens diu: vosaltres us penseu que sou els amos de la ciutat, però amb un obrir i tancar d'ulls ja no hi sereu. Hi haurà uns altres que seran com vosaltres, que també es creuran molt importants, però que en realitat estaran aquí en un temps molt limitat. I jo hi era fa 100 anys i seré d'aquí 200, i tinc una dimensió temporal molt més infinita que la vostra, no? Per tant, en certa manera, hi ha un cert sentiment de superioritat de la ciutat, que es resigna a que els seus habitants facin i desfacin, però que sap que realment estan en inferioritat.
També una mica de missatge de que potser a vegades hauríem de baixar la nostra arrogància, no, com a éssers humans.
Clar.
I pensar que la mare terra, en aquest cas la ciutat, no, també li hem de tenir un respecte, i que ella hi és, i potser és més important que nosaltres.
Clar, de fet el llibre parla una mica de la responsabilitat que tenim sobre el territori que habitem, que a vegades ens pensem que nosaltres, la nostra voluntat està per sobre del territori que habitem, i no som prou responsables i prou conseqüents, i no pensem que allò que nosaltres fem queda per les generacions posteriors. Llavors també parla una mica això, parla una mica de l'arrelament, però parla una mica també de la responsabilitat sobre l'espai.
I crear consciència, no? De tot plegat, clar.
Que no cal que siguem tan carpe diem, no? D'alguna manera.
Que està bé aprofitar el moment, i està bé viure la vida, i està bé prendre decisions, no podem ser immobilistes, però clar, també hem de pensar que aquestes decisions es perpetuaran quan nosaltres no hi siguem. Llavors és una mica buscar l'equilibri entre la ciutat, que s'ha de renovar perquè no pot quedar estancada, però una ciutat que es renova massa i perd la identitat tampoc ens interessa. Llavors aquí hi ha un joc d'equilibris que com a habitants de la ciutat hem de buscar.
I tornar enrere és possible o no?
Tornar enrere és impossible, i a més no té sentit, perquè enrere és un temps que ja no existeix. Mm-hmm. Però sí que és veritat que hem d'aprendre de les coses que s'han fet malament abans per no haver-les de repetir en el futur. I aquest equilibri de forces és una mica el que la ciutat voldria que els humans tinguessin. Malauradament no ho acaben de veure tant els humans, això.
No sé si després de llegir el llibre no haurem après una mica.
Com a mínim, jo sempre dic, no és una novel·la que aporti respostes, però com a mínim planteja molts interrogants, que és el que ens interessa, fer-nos pensar i fer-nos plantejar coses que potser ens havien passat desapercebudes.
De moment, quina està sent la resposta dels lectors?
La veritat és que el llibre està anant molt bé, ha tingut molt de ressò als mitjans, s'ha venut bé, i els lectors els hi agrada molt, que he de dir jo, tots els que m'han parlat meravelles de la novel·la.
No ha vingut ningú
a dir-me que no li agrada. Però és veritat que hi ha dos menes de lectors. Els lectors que no són figuerencs han llegit la novel·la veient Sacra en clau d'una ciutat mitjana que... a la qual li succeeixen una sèrie de coses, però els lectors que coneixen Figueres han sabut reconèixer cada un d'aquests racons de Sacra que la ciutat s'estima i que a vegades veu com són agredits pels seus habitants, no?
Jo li proposava a en Joan Manel que fes una visita guiada literària amb el teu llibre, també es podria fer.
Es podria fer perfectament, perquè cada vegada que la ciutat parla, la ciutat ens parla des d'un dels seus espais. Des de la Rambla, des de la plaça de l'Estació, des de la plaça de les Patates, des de la plaça del Teatre... I són una Rambla, una plaça de les Patates, una plaça de l'Estació, que són iguals...
A totes les ciutats, no?
Que les de Figueres, però al mateix temps podrien estar a qualsevol altra ciutat de mida mitjana. Per això els que coneixem Figueres podem veure que Sacra s'hi sembla una mica Figueres, però els que no la poden interpretar en el mateix sentit.
I per què el nom de Sacra?
Ah, va ser difícil buscar un nom a la ciutat. Jo no volia que la ciutat es digués Figueres perquè volia tenir la llibertat d'inspirar-me en els espais reals, però alhora inventar-me una idiosincràsia pròpia de la ciutat. A Sacra hi ha un barri que és el carrer dels coreans, on una sèrie de magnats del sud-est asiàtic s'han instal·lat i han fet un barri d'asiàtics rics.
Un Chinatown, no?
Això, si tu dius que això és Figueres, hi haurà algú que vindrà a dir-te, home, però això a Figueres no passa. Si passa a Sacra...
Pot passar.
Pot passar.
Clar, així tenies la llibertat.
Exacte, és la llibertat creativa. Jo m'he inspirat en els racons figuerencs, però he volgut que Sacra fos una altra cosa.
I clar, vas haver de buscar-li el nom, no?
Clar, i llavors va ser difícil perquè que no es veiés un nom molt forçat, que no fos un nom similar a Figueres, i llavors em va semblar que Sacra era un nom molt adequat, perquè Sacra és... sona una mica topònim, ja tenim Vila Sacra, i també té aquesta dimensió com sagrada, d'espai una mica sacramental que té la ciutat en la seva pròpia consciència.
Interessant, no?, que hi hagis triat aquest nom, que jo pensava, no?, és sagrat, no?
Exacte, exacte.
Molt bé, doncs, Maria Mercè Quartilla, esperem que vagi molt i molt bé el que queda encara de dia, que hi ha molt per gaudir i per compartir, sobretot.
Que en firmi molts, que en firmi molts.
Això. Exacte, d'això es tracta. I fins a la propera. Moltíssimes gràcies per compartir també aquesta estoneta amb nosaltres a Ràdio Vilafant en directe.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me, com sempre. Encantada de ser-hi.
20 minutets i arribem a la una del migdia. Nosaltres a la una posarem el punt i final a aquest especial d'entrevistes que estem compartint des de la Rambla de Figueres, però sí que és veritat que de 1 a 4 tindrem el nostre company Àlex Ramon amb Radio Fórmula i a partir de les 4 programació especial també continuant doncs, trepitjant territori i acostant-vos a què passa avui a 23 d'abril des de la Rambla de Figueres a la capital de l'Empordà. Posem una mica de música, per què no? Des del Fruit del Deliri, a moltes gràcies, continuem una estoneta i següents convidats d'aquí una estoneta, Mercè, des de la ràdio. No sé quants convidats ens queden, però Déu-n'hi-do-net, un convidat encara, no?
Exacte, una convidada i un tema molt interessant. Quedeu-vos perquè us agradarà.
Perfecte, doncs, oques gràcies, sort de tu.